Bon dia, són en punt les 6 del matí. I avui és dimarts, dia 10 de juny, un dimarts on moltes bencineres continuen sense combustible, hi ha verdura i fruita pel que queda de setmana a tot estirar. Pot haver-hi talls a les carreteres, una sensació de col·lapse reforçada per com s'ha fet present tot plegat als mitjans de comunicació i que empenyen els transportistes i també l'administració central a mirar d'acostar posicions al llarg d'aquest matí, després que la reunió d'ahir va acabar amb un preacord al Ministeri i la patronal majoritària, però que no accepten els col·lectius que precisament aquestes últimes hores han pres al carrer per paralitzar-lo. Avui continuarem pendents d'aquestes negociacions, també, però, de diversos punts al nostre país. Connectarem amb el Cim Vallès, amb Mercabarna, amb la Jonquera, on també hi tenim els companys d'Albert Requena i Josep Plazas, que hi eren ahir. Així com també estarem pendents del paper que hauran de jugar els Mossos, a qui el govern ha encarregat de protegir el subministrament de productes comercials i industrials bàsics i també carburants, perquè no hi hagi mancança, no hi hagi desabastiment d'aquests productes bàsics. De tot això, recordeu que avui tampoc no han sortit a pescar els pescadors catalans i que aquest matí a les 10 el sector també es reuneix, en aquest cas a la seu de la Secretaria General de Pesca a Madrid, amb el Ministeri. Però aquesta matinada la Unió Europea ha pres una decisió controvertida, com a mínim. Les jornades laborals diu que podran ser de més de 48 hores setmanals, que és el límit màxim permès actualment. Espanya és un dels estats que s'ha abstingut a la votació, que ha liderat el grup de crítics contra aquesta mesura, que considera un retrocés en els drets dels treballadors. I d'altra banda, avui també comencen les proves de selectivitat per a 25.000 estudiants catalans. Aquest matí es faran els exàmens de les assignatures comunes i demà i dijous les proves específiques de cada modalitat. A Escó han tornat a detectar partícules radioactives ara a la via del tren que passa dins del recinte de la central. Tot i això, i segons el Consell de Seguretat, no comporten cap perill per a la població. Seran alguns dels destacats d'aquest informatiu. També hi haurà temps per parlar de l'actualitat política, de l'actualitat judicial, però ara volem repassar el més destacat de l'esportiva en forma de titulars.
Holanda presenta candidatura a campiona d'Europa. Ahir va golejar per 3-0 l'actual campió del món, Itàlia. Avui debuta a Espanya a les 6 de la tarda contra Rússia. El Barça ahir va presentar Joan Creus com a nou director tècnic del bàsquet. A més, la directiva del club vol que la moció de censura es voti el 6 de juliol. En canvi, els impulsors d'aquesta moció creuen que seria millor fer-ho aquest mateix mes de juny. En hoquei patins, direm que aquest vespre es decideix el títol de Lliga. El Barça i el Reus jugaran el cinquè partit i definitiu al Palau Blaugrana.
I pel que fa al temps, què podem dir a aquesta hora?
Doncs que aquest matí hi haurà núvols a les comarques de Tarragona, sud de Lleida i sud de Barcelona. En aquestes zones els núvols deixaran ruixats que poden ser intensos, encara que de cara a la tarda les pluges poden pujar més cap al nord. Sembla que demà tampoc podrem guardar el paraigua, però en un parell de dies tornarà el bon temps.
I temperatures a les principals capitals del país?
No fa massa fresca. Ara mateix a Barcelona hi ha 18 graus. A Tarragona també 18. 15 a Girona, 14 a Lleida, també a aquesta hora 18 graus a Palma, 16 a València.
6 i 3, comencem.
Catalunya Matí, Catalunya Ràdio, amb Rita Marzoa.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
I comença un nou dia de negociacions entre el govern central i els transportistes, amb la certesa que no trobarem gasolina a moltes benzineres i amb el dubte també de si la carretera per on transitem habitualment serà la triada pels vaguistes per tal de tallar-la. Els transportistes mantenen l'aturada indefinida, doncs, i només han acceptat un preacord per revisar les tarifes en funció de l'encariment dels preus dels carburants d'una forma automàtica i per llei. Qui també mantindrà l'aturada són els pescadors, que a partir de les 10 s'han de reunir amb l'administració, com us dèiem. Fins ara la patronal majoritària s'ha sumat als acords, però no les convocants d'aquestes aturades. Precisament aquestes converses entre transportistes i govern central han estat com a mínim difícils, o això és el que ens explica qui les ha seguides a Madrid, la nostra companya Txell Feixas. Bon dia.
Bon dia. Després de més de 8 hores de tenses negociacions al Ministeri de Foment, les patronals impulsores de la vaga no l'han desconvocada. Tampoc s'han afegit al preacord a què ha arribat la majoria del sector transportista amb els carregadors, que són els clients, i la mediació de l'executiu central. Un document que s'està redactant i que preveu com a mesura més destacada establir per llei una revisió automàtica de l'increment que ha de suposar sobre la tarifa l'alça del petroli. Això seria legal, a diferència de la tarifa mínima per servei que demanen els convocants, segons subratlla el secretari general de Transport per Carretera, Juan Miguel Sánchez.
Invito a las que no se han sumado en este momento a que lo hagan. Es a todas luces un paso importante y un paso beneficioso para el sector. Es más de lo que piden los que convocan el paro.
Oferiment d'acord que no accepta Fenadismer. Julio Villascusa n'és el president.
Mientras que no nos digan las empresas que no quieren continuar, para nosotros la convocatoria está establecida.
Des de la CTM, patronal majoritària, insten l'Estat a controlar un problema d'ordre públic, denuncien perquè no respecta el dret a treballar i segueixen apostant pel diàleg, que continuarà aquest dimarts.
Ja sigui doncs per desabastiment real o pel pànic generat per aquesta aturada que ha portat molta gent gran a omplir el dipòsit del cotxe i a carregar més del compte al supermercat, moltes benzineres de Catalunya s'han començat a quedar sense carburant i fins i tot alguns clients han començat a trobar a faltar productes en els establiments. Ara ens ho explica Carlos Baraibar.
El president de la Federació Catalana de Gasolineres, Manuel Amado, anava encara més enllà en declaracions a aquesta emissora.
En este momento, Catalunya, pues estamos... Salvo raras excepciones, todas las excepciones están sin carburante.
El temor a l'escassetat ha generat llargues cues a les benzineres.
Normalmente no hay nadie aquí. Yo tengo medio depósito, pero lo voy a llenar todo, por si acaso. Y ayer hicimos lo mismo con el otro coche. No vaya a ser que nos quedemos y no podamos ir ni a trabajar ya.
Hi ha una psicosis estranya. Tinc que moure el cotxe cada dia una mica i estava ja a les últimes.
Per garantir, doncs, el proveïment de benzina i d'aliments, el govern prepara fins i tot dispositius policials amb escortes dels Mossos d'Esquadra per als camions i transports de productes bàsics.
Gràcies, Carlos. I si ahir les protestes dels transportistes van tallar diversos moments del dia, carreteres com la P7, la C58, l'autopista del Garraf, l'eix transversal o les rondes de Barcelona, avui es podria repetir aquella estampa. Per saber quina és la situació, al Centre Integral de Mercaderies, al CIM, a Santa Perpètua de Mogoda, i tenim al Vallès Occidental el nostre company Albert Segura. Albert, bon dia.
Bon dia, Rita. Ens trobem aquí al CIM Vallès, on els primers transportistes ja s'han concentrat a les portes d'entrada. Es manifesten indignats per la situació d'ahir, on van haver de bloquejar el peatge de la Roca del Vallès, on aturaven els camions que ja accedien en sentit sud. Avui la seva intenció és tornar-hi.
A ver, nuestra intención es subir la P7 para arriba en una marcha lenta y llegar allí y parar los camiones, sacar las llaves y cortar la P7. Dejar solo un carril para que pase los coches y ya está. Igual que s'hizo en Ronda de Dalt, Ronda Litoral i en Madrid han hecho durant...
De moment també han arribat les primeres dotacions dels Mossos d'Esquadra que ja controlen l'accés principal del CIM en una jornada que promet ser igual o més complicada que la d'ahir.
Dotacions dels Mossos d'Esquadra, Albert, perdona, que encara no han hagut d'intervenir, imaginem.
No, evidentment, és molt d'hora i evidentment les intervencions es donen en moments molt puntuals. Ara mateix només hi ha... Hem vist una furgona i un parell de patrulles totalment en posició de control.
Ho dic perquè els Mossos avui tenen la feina, tenen l'encàrrec de protegir el proveïment d'aliments bàsics, de carburant, etc. De moment, res de res.
De moment, res de res. Ahir també, com comentaves, es va fer una escolta fins al circuit de Montmeló, on es van transportar momentàniament aquests transportistes que s'havien aturat al peatge de la Roca, però en principi avui, de moment, res de res.
Molt bé, gràcies Albert i bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Ara anirem a la Jonquera perquè les protestes dels transportistes es van estendre arreu del territori i si ahir hi havia un lloc on la fotografia aèria era espectacular, era precisament aquesta Porta Catalana, la Jonquera, concretament entre la Catalunya del Nord i del Sud, per dir-ho d'alguna manera. Allà hi tenim l'Albert Raquen. Albert, bon dia.
Molt bon dia.
Fotografia aèria no en tindrem per ràdio, però sí que podem tenir l'explicació de l'Albert de quina és la situació aquesta hora a la Jonquera.
Doncs bé, uns pàrquings, uns aparcaments de camions totalment plens, molts pocs llocs buits i hi ha més de 1.500 camions segons diverses fonts que estan atrapats en aquests estacionaments de la Jonquera i altres zones pròximes a causa d'aquesta vaga de transportistes. Els vaguistes mantenen els piquets distribuïts per l'AP7 i diversos punts de la carretera Nacional 2, també per les àrees urbanes de Girona i de Figueres i obliguen a aturar-se tots els vehicles de transport. Un portaveu dels vaguistes, Josep García, ha dit a aquesta emissora que mantindran la protesta fins que no hi hagi un acord.
Sí, ho està sent i la gent no es desanima, Vull dir, hem estat aquí, portem pràcticament des de diumenge a la nit i ens hem anat tornant, la gent va dormir, va menjar, però la gent no afluixa, vull dir que estem aquí tots.
El trànsit de camions a les vies principals de Girona és totalment nul, com hem pogut comprovar en el viatge de Girona a la Jonquera. D'altra banda, fonts policials han confirmat que aquest matí piquets de transportistes francesos vigilaran també la circulació de camions a la Catalunya Nord i accessos a la duana del Pertús.
Per tant, França en aquest cas s'afegeix o se solidaritza amb els seus companys del sud pel que fa als piquets informatius.
Sí, efectivament, perquè ja ahir els transportistes francesos tenien piquets també distribuïts per tota la Catalunya Nord i també són diversos centenars, potser també milers, els camions que hi ha aturats a l'altra banda de la frontera a la zona de Perpinyà.
I pel que pots veure tu aquí, Albert, de què són aquests camions majoritàriament? Són aliments?
N'hi ha de tota mena. Hi ha tràilers carregats de vehicles, hi ha de transport de peces d'informàtica, cabines soles, cabines de camions soles sense el remolc. N'hi ha d'italians, en tenim dos aquí al costat mateix. N'hi ha de tota mena.
De tot arreu. Josep Plazas, Albert Requera, gràcies també i fins d'aquí una estona.
Fins ara.
A la resta del territori, Carlos, també hi va haver protestes ahir.
Per exemple, a Lleida, uns 200 transportistes concentrats davant l'Associació Empresarial de Transports de Mercaderies per Carretera van demanar que l'entitat s'assumés a l'aturada. Al Tarragonès, l'aturada va ser visible al polígon de Constantí, que va quedar bloquejat, i a la zona també de matèries perilloses del polígon Riu Clar a Tarragona.
Dèiem que aquest matí també ens havia arribat, de fet, de les últimes hores, una notícia d'abast important. Arriba des de la Unió Europea. Els 27 ministres de Treball han acordat que la jornada laboral pugui ser superior a les 48 hores setmanals, que és el límit màxim actual. Això voldrà dir que s'obre la porta a la possibilitat que l'empresari i el treballador pactin jornades laborals de fins a 60 o 65 hores a la setmana en alguns casos.
La presidència eslovena de la Unió Europea ha confirmat que l'acord s'ha obtingut per majoria qualificada i no per consens, per l'oposició i l'abstenció d'un grup de països liderat per Espanya que consideren la nova mesura un retrocés en els drets socials. Així doncs, per aplicar aquesta mesura caldrà modificar la directiva europea de temps de treball i, per tant, caldrà el vistiplau del Parlament Europeu. Els ministres de Treball també han aprovat un projecte de llei sobre els treballadors interins que pretén procurar-los un tracte idèntic al dels treballadors indefinits des del primer dia de feina.
Gràcies, Carlos. Ara dues formacions polítiques seran notícia, dues formacions polítiques en plens processos electorals i congressuals. Esquerra Republicana van seguint el full de ruta abans del Congrés Nacional d'aquest dissabte. El president d'Esquerra, Joan Puigcercós, es va reunir ahir amb Ernest Benach i amb Joan Carretero. D'aquesta manera, el nou líder del partit ha de començar els contactes formals amb els altres sectors d'Esquerra per parlar de la futura direcció que ha de sortir del Congrés d'aquest dissabte. Avui Puigcercós continuarà la roda de contactes amb els representants d'Esquerra independentista, mentre que Ernest Benach diu que no serà fàcil refer la unitat del partit després dels resultats de les eleccions internes de dissabte passat. Ara ens ho explica Marta Sánchez.
Puigcercós insisteix a dir que vol fer una direcció forta on estiguin representades totes les sensibilitats, però Benach ha advertit que això no serà fàcil després dels resultats de les eleccions de dissabte passat, que van deixar un mapa fraccionat d'Esquerra. Els escoltem tots dos en declaracions a Catalunya Ràdio.
El que hem de buscar és què ens suma, articular amb força una proposta política i després una proposta d'equips, i això és el que hem de treballar a partir d'ara.
No és fàcil perquè la militància ha donat un missatge de diversitat molt clar, però al mateix temps és indispensable que sapiguem interpretar-ho i que, per tant, sapiguem construir aquesta unitat de cara al futur.
En declaracions al programa Catalunya Nit de Catalunya Informació, Carretero argumentava els motius pels quals no està d'acord a integrar-se en la futura executiva d'Esquerra Republicana.
Sempre he estat en contra de fer executives per quotes i que tothom estigui atrinxerat amb unes presumptes quotes de poder, i per tant doncs no em semblaria bo pel partit que això es fes així. Per tant, no és que no hi vulgui ser perquè no, perquè no ens neguem a col·laborar, ni molt menys, sinó per una qüestió de que entenem que s'ha de ser eficient i per tant l'executiva ha de ser el més cohesionada possible.
L'altra formació política en ple procés congressual, de fet també és aquest mes de juny, és el Partit Popular, i el diputat Juan Costa ja ha revelat que no encapçalarà una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy en aquest congrés del PP que es farà a València d'aquí a 10 dies. Costa diu que és molt difícil aconseguir els avals necessaris, una decisió que ha desencadenat un seguit de reaccions a suport a Rajoy, tot i que el líder dels populars manté silenci.
Pocs dies abans del congrés del PP, tot indica que Rajoy serà l'únic candidat a presidir el partit, i és que en una entrevista ahir al diari El Mundo, Juan Costa explicava els motius pels quals ha pres la decisió de no presentar-s'hi. Diu que ha comprovat que la majoria de dirigents fan costat a Mariano Rajoy. Tot i que els seus companys de partit han mostrat respecte per la decisió, alguns han lamentat també que les crítiques de tantes setmanes no s'acabin concretant. Sentim Alberto Núñez Feijóo, president del PP gallec.
Valoro, admiro y respeto mucho a Juan Costa, pero creo que cuando uno tiene que una crítica, lo lógico es que presente una alternativa. Y si la crítica no tiene alternativa, pues no es más que un comentario y una opinión.
ni Mariano Rajoy ni Esperanza Aguirre, una de les veus crítiques amb la direcció actual, han volgut parlar de la decisió de Costa.
I encara a Madrid un apunt més, el Tribunal Constitucional ha fet pinya al voltant de la seva presidenta, Maria Emília Casas, que continuarà al càrrec després de rebre el suport gairebé unànime del ple del Tribunal. El Constitucional en un comunicat diu que vol treballar amb normalitat i d'aquesta manera donar per tancada la polèmica que ha esquitxat Casas per una conversa telefònica amb una acusada d'assassinat. Obrim Crònica del Món, és un quart de set en punt del matí. Els reclusos de la presó nord-americana de Guantánamo, a l'illa de Cuba, podrien sortir del buit jurídic en què es troben sense estar acusats de res formalment i sense capacitat d'alçar la veu. El cas és que els judicis de la guerra de Guantánamo, són des d'ara una prioritat nacional als Estats Units.
Així ho ha decidit el Pentàgon, que amb això vol aconseguir que la majoria dels judicis es puguin fer abans de les eleccions presidencials nord-americanes, el 4 de novembre vinent. Per aconseguir el seu objectiu, es doblarà el nombre de juristes que treballen en la defensa dels reclusos, alguns dels quals estan empresonats des de fa més de 6 anys.
I segur que molts dels que us esteu llevant a aquesta hora ho esteu fent precisament per això que comentarem ara. Avui, prop de 25.000 alumnes catalans comencen la selectivitat. Aquest matí s'examinaran de les assignatures comunes llengua i literatura castellana i catalana i llengua estrangera. Demà i dijous es faran les proves específiques de cada modalitat.
La novetat d'aquest any és que la vintena d'estudiants amb dislèxia o hiperactivitat que s'han inscrit per fer les proves disposaran de mesures especials per tenir un examen més adaptat a les necessitats. Per exemple, disposaran de més temps per fer la prova i d'un lloc a la primera fila de l'aula per d'aquesta manera evitar distraccions. Les notes es publicaran a internet el dia 25 de juny i el dia 27 les tindran ja al seu institut.
Un gran equip de professionals i més de 640 oficines.
Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Què tal? Bon dia.
Hola, Rita, bon dia.
És un quart i dos minuts de 7 del matí. Amb la Marta repassem cada dia aquesta hora el més destacat de l'actualitat, com per exemple que no hi ha hagut acord entre el govern espanyol i els transportistes i per tant avui continua la vaga al sector.
El govern central ha redactat un document que preveu revisar les tarifes en funció de l'encariment dels carburants de forma automàtica i per llei. Avui continuen les reunions a Madrid. A tot això, aquesta nit s'ha acabat el carburant a moltes gasolineres catalanes. El govern assegura que té un pla per garantir el subministrament. Alguns comerços també han començat ja de la falta de productes.
Heu pogut escoltar precisament en aquest bloc informatiu, des de la Jonquera on hi ha milers de camions aturats, tant al nord com al sud, perquè piquets francesos s'afegeixen també a aquestes aturades a la frontera, a la banda sud del territori. I d'altra banda, també hem sentit des del Cim Vallès que, tot i que no hi ha problemes hores d'ara, sí que ja hi ha els transportistes concentrats per intentar fer el mateix que ahir, marxes lentes per la P7. D'altra banda, la Unió Europea, que acorda ampliar la jornada laboral màxima per damunt de les 48 hores setmanals.
Un acord que permetria que un empresari i un treballador pactessin jornades de fins a 60 o 65 hores de feina a la setmana. No hi ha hagut consens i un grup de països, liderat per Espanya, s'hi abstenen perquè creuen que això és un retrocés en els drets socials.
I dia de nervis per a molts estudiants que han acabat el batxillerat i és que avui comença la selectivitat.
Són 25.000 estudiants catalans que fan avui els primers exàmens de les proves per accedir a la universitat. Avui comencen amb les assignatures comunes i demà dimecres i dijous les de matèries específiques de cada branca de batxillerat. Els alumnes amb dislèxia o hiperactivitat tindran algunes facilitats per fer els exàmens.
Gràcies, Marta. Ara temps per l'àrea de servei, un quart i tres minuts. Avui es normalitzarà tot el trànsit pel túnel de Berga a l'eix del Llobregat malmès dijous per una esllavissada i ja es va poder obrir un dels dos carrils en sentit nord. En canvi, el sentit sud dels vehicles es continuava desviant per l'interior de Berga. Aquesta nit dos carrils s'han tornat a tallar perquè els tècnics fessin feines d'estabilització del terreny a la boca nord, que encara estava força malmès per les pluges de la setmana passada. Ara connectem amb el Reial Automòbil Club de Catalunya per saber si hi ha d'altres problemes a carreteres i autopistes. Alan Cabanyes, bon dia.
Bon dia, Rita. Doncs el que comentàveu, la Jonquera, que tant a l'AP7 com a la Nacional 2 ja està patint els primers talls de trànsit per camions a causa de la vaga de transportistes. Fa una estona que ja els vaguistes es troben bloquejant el pas de camions que van quedant apartats al voral i que de moment, per sort, no estan provocant aturades, segons ens comentaven des del centre de control de Cesa. A la resta de la xarxa viària, a banda de la incidència que comentàveu de la C16 al túnel de Berga, de moment total tranquil·litat. És tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia i gràcies, Alan Cabanyes. I ara temps per la previsió meteorològica amb en Jofre Genué. Jofre, endavant.
Avui dimarts esperem que un altre cop els ruixats siguin protagonistes, no varia gaire la situació
previsió, sempre cel més tapat a l'extrem sud, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, potser els núvols es facin més compactes al llarg de la jornada, també a l'extrem sud de les comarques de Barcelona i de Lleida, però en definitiva, fora d'aquests sectors encara predominaran algunes clarianes, especialment cap a Girona. Els ruixats poden ser presents a les Terres de l'Ebre, zones pròximes, amb una pluja una mica dèbil, dispersa, però més continuada, i al llarg de la tarda aquests ruixats s'estendran de nou, com va passar ahir, a molts indrets de l'interior del país, preferentment en zones de muntanya, arribant també, per tant, cap al Pirineu i Prepirineu o interior de les comarques de Girona. Temperatures sense canvis importants. Sembla que de cara a demà, dimecres, la pertorbació ens acabarà d'afectar ja, per fi, a més, amb una tendència a anar perdent força i a desfer-se, i això farà que dimecres les pluges siguin pràcticament generals, tot i que ja a partir de dijous el temps podria començar a millorar una mica.
Gràcies, Jofre. Ara tenen 12 graus a Viladrau, a la comarca d'Osona, 14 a Aitona, al Segrià, 11 de positius a Ulldemolins, al Priorat, i 18 al Masnou, al Maresme. Hi ha més notícies a un quart i cinc de set del matí. Continua augmentant a bon ritme el nivell dels embassaments a casa nostra. La mitjana dels pantans a les conques internes catalanes ha arribat al 58%.
Els embassaments del sistema Ter Llobregat, que són els que abasteixen l'àrea de Barcelona, ja han superat la barrera del 60%. Les reserves són superiors a les d'ara fa un any. D'altra banda, ha calgut fer un canvi de plans a l'Expo de Saragossa a causa de la crescuda del cabal de l'Ebre. Finalment, l'espectacle de Calixto Vieito, Iceberg Sinfonia Poético Visual, no inaugurarà l'esdeveniment divendres.
El diputat de Convergència i Unió al Congrés, Carles Campuzano, defensa obrir a Convergència Democràtica i a Convergència i Unió un debat intern sobre la possibilitat de fer eleccions primàries per elegir els candidats del partit.
Campuzano proposa en el seu bloc estudiar un sistema d'elecció del candidat a la presidència de la Generalitat obert també a les persones que no militen ni a Convergència ni tampoc a Unió. Campuzano ha explicat a aquesta emissora que no veu probable que la proposta es materialitzi en una esmena a la ponència de l'organització al pròxim congrés.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cardedeu al Vallès Oriental Alejandro Martínez Singul, conegut com el segon violador de l'Eixample.
La policia francesa li atribueix una violació comesa a prop de Perpinyà i havia demanat als Mossos que el detinguessin. Singul va sortir en llibertat l'any passat després d'haver complert una condemna de 16 anys de presó per diverses violacions.
Un miler d'advocats pakistanesos comença una marxa per demanar la readmissió dels jutges del país.
Una seixantena de jutges van ser expulsats per Pervez Musharraf quan el president va aprofitar la declaració de l'estat d'emergència al novembre de l'any passat per purgar la cúpula del Tribunal Suprem. La marxa pretén anar de Karachi a Islamabad i té la intenció de rehabilitar, entre d'altres, Iftikhar Chaudhry, el cap del Tribunal Suprem. Si fos restituït al càrrec, Chaudhry, símbol de l'oposició Musharraf, podria obrir tràmits legals contra el president i també contra l'exmarit de Benazir Bhutto, que participa en el govern del país.
En Ferran Adrià serà investit doctor honoris causa en Humanitats per la Universitat Escocesa d'Aberdeen.
La universitat considera Ferran Adrià un dels millors xefs del món i el qualifica de Salvador Dalí de la cuina. El reconeixement arriba quan encara cuegen les declaracions de Santi Santamaría sobre l'ús d'additius en la cuina experimental. Ferran Adrià ha volgut fugir de polèmiques als micròfons de Catalunya Ràdio.
No tenim que entrar en la polèmica, el debat sempre és interessant, però no en la polèmica, i construir per continuar fent d'aquest país la primera potència mundial en gastronomia. Això no ho diem nosaltres, ho està dient tot el món des de fa 5 anys, no?
I el web de Catalunya Ràdio fa avui la primera transmissió a temps real d'un acte desvinculat de l'antena de l'emissora.
A través del web les3bs.cantradio.cat es pot seguir a partir de 7:45 del vespre la primera sessió del cicle Les converses del grec 2008 sobre l'espectacle El rei Lear. A la xerrada que es farà a la biblioteca Horta Can Mariner hi participen el director de l'espectacle Oriol Brogi i alguns dels actors de l'obra, entre els quals hi ha Mercè Pons, Joan Anguera i Carles Martínez. La conversa la presentarà Xavier Grasset, realitzador del programa L'Oracle de Catalunya Ràdio. El muntatge El rei Lear es podrà veure a la Biblioteca de Catalunya del 27 d'aquest mes a l'1 d'agost.
Si t'ho explico jo, potser no et diu res, però i si t'ho diu un pilot guanyador del Dakar?
Hola, sóc Marc Coma i la meva passió per les motos demana la màxima seguretat. Per això, confio en AMV Seguros, els únics especialistes en assegurances de motos.
AMV 902 125 750 i també AMV.es. Des de 71 euros, confia en l'assegurança de la teva scooter de 125 centímetres cúbics a AMV.
A partir d'aquest dissabte, El Periódico t'ofereix per només un euro els DVDs amb els contes de sempre.
Tom Sawyer, Hansel i Gretel, la Caputxeta Vermella o els Tres Mosqueters, entre d'altres, perquè els petits de la casa s'ho passin bé aquest estiu. Cada dissabte i cada dimecres una pel·lícula per només un euro. Aquest dissabte, Pocahontas. Patrocina Fecsa Endesa.
Zurich Connect t'ofereix els esports. Assegura ja el teu cotxe des de només mig euro al dia.
5 minuts per dos quarts. Jordi Castanyeda, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Rita.
Avui comencem parlant d'esports de l'Eurocopa després del 3-0 d'Holanda-Itàlia. Podem dir que els holandesos són un dels candidats al títol?
Així és, perquè van demostrar-ho derrotant tota una campiona del món com Itàlia. I ara mateix ens en podem anar fins a Berna perquè ens ho expliqui des d'allà un dels nostres enviats especials, Jordi Borda. Jordi, bon dia.
Bon dia. Holanda ha protagonitzat el millor partit de l'Eurocopa fins ara. Ha golejat 3-0 Itàlia, vigent campiona del món. Ha fet un gran futbol i quan ningú s'ho esperava s'ha situat entre els favorits a guanyar el títol amb un cop d'efecte al grup de la mort. Han marcat dos madridistes, Van Nistelrooy i Sneijder, i un ex-blaugrana, Giovanni Van Bronckhorst. A Itàlia, Zambrot ha estat titular lateral esquerre. França també ha decebut. Empat a 0 contra Romania amb Henry al banqueta i amb Thuram i Vidal a l'equip titular. El mal ambient s'ha apoderat de la concentració francesa després del primer partit en una gran competició amb Zidane ja retirat.
Espanya debuta aquesta tarda, recordem-ho, a la partida de les 6 contra Rússia, la Rússia de Gus Hiddink, a Innsbruck i en el mateix grup a 3:15 a Salzburg, Grècia, Suècia.
I el Barça, que es continua barrejant la planificació per la pròxima temporada amb la moció de censura.
Aquest dilluns el president Laporta ha alertat que la moció pot perjudicar el disseny del nou equip perquè diu que hi ha jugadors, propers fitxatges, que no acaben d'entendre què està passant al Barça. La Junta pensa en el 6 de juliol per anar a la votació d'aquesta moció, mentre que els impulsors de la censura voldrien que fos dins d'aquest mes de juny.
Un altre que comença una nova etapa, Joan Creus, també al Barça, en aquest cas en bàsquet.
Serà el director tècnic del bàsquet blaugrana i en la seva presentació aquest dilluns va anunciar que compta amb Xavi Pascual com a entrenador per les dues properes temporades i que estan parlant amb Marc Gasol i Juan Carlos Navarro com a fitxatges estrella. També nova etapa per Aito García Reneses, exentrenador de la penya, que ha acceptat ser el seleccionador espanyol als Jocs de Pequín i que avui farà pública la llista de jugadors que s'emportarà.
Ara diu que vols parlar d'una previsió a la final de la Lliga d'Hockey Patins i de motociclisme, no?
Exacte, perquè avui a 9:15 del vespre arriba el cinquè i definitiu partit. Barça i Reus han demostrat una igualtat absoluta que s'ha de trencar el Palau Blaugrana a favor d'un dels dos equips catalans més en forma en l'hoquei patins. I en motociclisme us direm que Pedrosa, en els entrenaments d'ahir al circuit Catalunya, va caure i té un fort cop a l'esquena que li han recomanat que estigui 48 hores en repòs. Jorge Lorenzo, que va caure en els entrenaments del Gran Premi del cap de setmana, li han fet un empel de pell al dit anular de la mà dreta i li recomanen una setmaneta de repòs.
Déu-n'hi-do, accidentat això. Jordi Castanyeda, gràcies. Fins d'aquí mitjoreta.
Gràcies, Rita, bon dia.
Zurich Connect t'ha ofert els esports.
Increïble, senyors, això és increïble! 0,5, 0,5, des de 0,5 euros al dia!
Ara amb Zurich Connect, l'assegurança del teu cotxe des de mig euro al dia i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Zurich Connect, connecta amb els experts.
M'agrada encara, eh? Feia 17 anys que no publicava un disc sencer amb cançons noves, però l'espera s'ha acabat. Donna Summer torna a les botigues per recuperar el seu esperit de diva de la música disco dels 70 i ho fa amb un àlbum que es diu Crayons. Ara barreja ritmes més ballables amb cançons més tranquil·letes. Segurament serà cosa de l'edat, però la qüestió és que continua fent bona música. Aquest any en fa 60 i això es titula Stamp Your Feet. Bon dia, són en punt 6:45. I avui és dimarts, dia 10 de juny. Moltes benzineres sense combustible. Verdura i fruita pel que queda de setmana tot estirar. Talls a les carreteres, novament, una sensació de col·lapse reforçada per com s'ha fet present tot plegat als mitjans de comunicació i que estan empenyent transportistes i administració central a mirar de costa posicions si aquest matí, després que la reunió d'ahir va acabar amb un preacord al Ministeri i la patronal majoritària, però que no accepten col·lectius com els que les últimes hores precisament han estat col·lapsant al país. Avui connectarem i continuaran les negociacions amb tres punts d'aquí una estona, concretament amb el Cim Vallès, on fa mitjoreta el nostre company Albert Segura ens deia que ja hi havia concentració de transportistes que volien repetir l'acció d'ahir de circular marxa lenta a la P7 amunt i avall. Connectarem també amb la Jonquera, allà hi tenim l'Albert Requena i el Josep Plazas per parlar-vos dels milers de camions que a banda i banda de l'antiga frontera continuen paralitzats no només per piquets catalans sinó també per piquets francesos. I amb Mercabarna, on hi tenim també una unitat mòbil amb la Montse Poblet per saber si estan entrant o sortint camions, imaginem que no, en aquesta zona on precisament s'ha de distribuir, la zona d'on es distribueix la majoria de menjar fresca al nostre país. Dèiem això que també volem a aquesta hora recordar-vos que tampoc no han sortit a pescar els pescadors catalans. Ahir ja ens ho anunciaven, no hi haurà peix a les peixateries fresc català perquè no s'ha arribat encara a cap acord. Avui a les 10 del matí començarà una nova reunió, en aquest cas del sector, precisament a la Secretaria General de Pesca, amb representants del Ministeri també a Madrid. Però aquesta matinada la Unió Europea ha pres una decisió com a mínim controvertida, la comentarem també en aquest informatiu, i és que les jornades laborals podran ser de més de 48 hores setmanals. Això és el límit màxim permès fins ara. Espanya s'ha abstingut en aquesta votació. Diuen que ha liderat el grup de crítics aquesta mesura, no hi ha votat però en contra. Consideren que això és un retrocés en els drets dels treballadors i veurem què en diuen evidentment els sindicats d'aquesta decisió. Avui també comencen les proves de selectivitat per a 25.000 estudiants catalans. Aquest matí faran els exàmens de les assignatures comunes, que són les dues llengües i també l'anglesa, la tercera llengua, l'estrangera, i demà i dijous es faran les proves específiques de cada modalitat. I Escó, que hi han tornat a detectar partícules radioactives ara a la via del tren que passa dins del recinte de la central. Tot i això, el Consell de Seguretat que diu que no comporten cap perill per a la població. Seran alguns destacats d'aquest informatiu on hi haurà temps també per parlar d'esports.
Holanda presenta candidatura a campiona d'Europa. Ahir va golejar per 3-0 l'actual campió del món, Itàlia. Avui debuta la selecció espanyola a les 6 de la tarda contra Rússia. Al Barça, ahir van presentar Joan Creus com a nou director tècnic del bàsquet. Pel que fa a la moció de censura, la directiva vol que es voti el 6 de juliol. En canvi, els impulsors d'aquesta moció creuen que seria millor fer-ho aquest mes de juny. En hoquei patins, direm que aquest vespre es decideix el títol de Lliga. El Barça i el Reus jugaran el cinquè partit i definitiu al Palau Blaugrana.
I l'últim destacat d'aquesta portada per la previsió meteorològica.
Que apunta que aquest matí hi haurà núvols a les comarques de Tarragona, sud de Lleida i també sud de Barcelona. En aquestes zones els núvols deixaran ruixats que poden ser intensos, encara que de cara a la tarda les pluges poden pujar més cap al nord, es poden estendre. Sembla que demà tampoc podrem guardar el paraigua, però en un parell de dies tornarà el bon temps.
6:45, ara comencem.
Catalunya Matí, Catalunya Ràdio, amb Rita Marzoa.
Doncs a 6:45 comença un nou dia de negociacions entre el govern central i els transportistes, amb la certesa que no trobarem gasolina a moltes benzineres i amb el dubte de si la carretera per on transitem habitualment serà doncs la triada pels vaguistes avui per fer marxes lentes o per fer tallades directament. Els transportistes que mantenen l'aturada indefinida doncs i només han acceptat un preacord per tal de revisar les tarifes en funció de l'encariment dels carburants d'una forma automàtica i per llei. Carlos Baraibar.
El preacord que es va tancar va ser entre la mediació del govern central i la majoria del sector de transportistes i els carregadors, que són els clients. En van quedar fora, però, les patronals que convoquen l'aturada i que han dut a terme múltiples accions en protesta arreu. No accepten la proposta del govern central d'establir per llei una revisió automàtica de l'increment que ha de suposar sobre la tarifa l'alça del petroli. Juan Miguel Sánchez és el secretari general de Transport per Carretera i feia aquesta crida.
Invito a las que no se han sumado en este momento
a que lo hagan. Es a todas luces un paso importante y un paso beneficioso para el sector. Es más de lo que piden los que convocan el paro.
La patronal majoritària del sector dels transportistes, CETEM, demana al govern que controli el que considera un problema d'ordre públic.
D'aquí res, a pocs minuts connectarem precisament amb dues unitats mòbils distribuïdes pel territori per saber a carreteres i autopistes quina és la situació que es viu en aquests moments, però ja sigui pel desabastiment real o pel pànic generat per aquesta aturada que ha portat molta gent a omplir el dipòsit del cotxe i carregar més del compte al supermercat, en primer lloc, moltes bencineres de Catalunya s'han començat a quedar ja sense carburant i fins i tot alguns clients han començat a trobar a faltar productes en alguns establiments.
El president de la Federació Catalana de Gasolineres, Manuel Amado, anava encara més enllà en declaracions a aquesta emissora.
En ese momento, en Catalunya, pues estamos, salvo raras excepciones, todas las excepciones están sin carburante.
El temor a l'escassetat ha generat llargues cues a les bencineres.
Normalmente no hay nadie aquí. Yo tengo medio depósito, pero lo voy a llenar por si acaso. Y ayer hicimos lo mismo con el otro coche. No vaya a ser que nos quedemos y no podamos ir ni a trabajar ya.
Hi ha una psicosis estranya. Tinc que moure el cotxe cada dia una mica i estava ja a les últimes.
Per garantir el proveïment de benzina i d'aliments, el govern prepara fins i tot dispositius policials amb escortes dels Mossos d'Esquadra per als camions i transports de productes bàsics.
Doncs, a banda d'omplir els dipòsits, la gent també estava molt preocupada i això ho han pogut comprovar a molts supermercats i botigues de barri per si hi hauria llet, si hi hauria fruita, si hi hauria verdura. Per saber quina és la situació avui a Mercabarna, que és el principal punt de distribució de productes alimentaris de Barcelona, d'altra banda, la zona més poblada del país, ara connectarem amb la unitat mòbil Allà i Jesús López i la nostra companya Montse Poblet. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació a aquesta hora? Hi estan entrant camions i estan sortint. Què t'han dit des de Mercabarna?
Doncs mira, hi ha molt poc moviment aquí a Mercabarna. De moment, el mercat del peix, que és l'únic que està obert en aquesta hora, hi ha menys peix, menys compradors i aproximadament un 60% menys de vendes. Manel Pintanell, peixater del mercat de la Concepció de Barcelona, el que hem trobat carregant el seu camió, ens explica com ho ha vist.
Doncs n'hi ha molt poc gènere. Va arribar el divendres aquest gènere i el tenien amagatzemat. Vull dir, no n'hi ha pas gaire.
Ells s'han portat la meitat del gènere que agafa habitualment. Ens diu que en general els preus encara es mantenen, excepte el del peix de platja que ha pujat una mica. El que és l'avinguda de Mercabarna, pràcticament no hi ha moviment. Només veiem, només circulen alguns camions petits, que són els dels peixaters, que venen a buscar directament el peix de les seves parades.
Doncs moltes gràcies, Montse. Bon dia.
Bon dia.
Un peix que segurament no serà català, perquè els pescadors tampoc no han sortit aquesta nit a feinejar a la mar. Continuen també protestant, en aquest cas, per l'elevat preu del carburant, que afecta també a la seva feina, i per d'altres mesures socials que reclamen de l'administració. A partir de les 10 d'aquest matí es trobaran a la seu de la Secretaria General de Pesca per intentar també resoldre la seva situació. Com us dèiem, volíem fer dues connexions ara per parlar del transport per carretera, perquè si ahir les protestes dels transportistes van tallar diversos moments carreteres com l'AP7, la C58, l'autopista del Garraf, l'anomenada Pau Casals, l'eix transversal o les rondes de la ciutat de Barcelona, avui es podria repetir aquesta estampa. Volem saber si els camioners que fa mitja horeta es concentraven a Santa Perpètua de Mogoda, al cim del Vallès, on hi tenim el nostre company Albert Segura, en aquest moment ja han començat el que han anunciat, que és una marxa lenta novament, com ahir, en sentit nord i sentit sud. Albert, bon dia.
Bon dia de nou. No han començat aquest acte de protesta perquè tenen pensat fer-ho més endavant quan hi hagi més companys. Recordem-ho, molts d'ells han passat la nit planejant, pensant en quines serien les activitats que avui durin a terme. Llavors, calma encara al cim Vallès, on aquests transportistes ja escalfen els motors per altra banda per aquesta segona jornada de vaga. La quarta per ells, perquè recordem-ho, divendres i diumenge ja es van mobilitzar. Precisament es preparen per repetir la situació d'ahir a l'AP7. Escoltem-ho.
A ver, nuestra intención es subir la AP7 para arriba en una marcha lenta y llegar allí y parar los camiones, sacar las llaves y cortar la AP7. Dejar solo un carril para que pasen los coches y ya está. Igual que se hizo en Ronda de Dal, Ronda Litoral y en Madrid han hecho durante 11 horas. Han parado, han sacado las llaves y 11 horas de descanso, que es lo que te permite la ley.
Val a dir que, com us dèiem, aquests transportistes no és que hagin matinat, sinó que ens comentaven que encara no havien anat a dormir.
Gràcies, Albert, i bon dia. També estarem pendents, evidentment, de com continua la situació a l'AP7, molt més al nord, a la Jonquera, i tenim una altra unitat mòbil amb el Josep Plazas i l'Albert Requena. Albert, bon dia.
Bon dia.
Ens deies que no només hi ha piquets informatius a la banda de la Catalunya Sud, per dir-ho d'alguna manera, sinó que la de la Catalunya del Nord hi ha companys francesos, els transportistes catalans i espanyols, que s'han afegit també a les protestes. Com està la situació aquesta hora aquí?
Bé, això és el que ens han informat fonts policials de la duana del Pertús. Un cop nosaltres
nosaltres hem arribat fins a la unitat mòbil fins allà dalt i ens han comentat que ara, a aquesta hora, els piquets francesos s'afegirien a aquesta protesta. D'altra banda, a la Jonquera, més de 5.000 camions, uns 350 dels quals havien quedat atrapats a l'AP7, continuen bloquejats des del cap de setmana als aparcaments d'aquesta població per l'acció dels piquets de transportistes que els impedeixen circular. Els manifestants ja van anunciar diumenge que la vaga seria dura i es mantenen ferms fins que no s'arribi a un acord, segons ha dit Josep García, portaveu dels vaguistes.
Sí, ho està sent i la gent no es desanima, eh? Vull dir, hem estat aquí, portem pràcticament des de diumenge a la nit i ens hem anat tornant, la gent va dormir, va menjar, però la gent no afluixa, vull dir que estem aquí tots.
Mentrestant, des de diverses gasolineres d'aquí de la Jonquera ens han dit que encara disposen de prou carburant per poder passar com a mínim un o dos dies, ja que bàsicament subministren a camions i, evidentment, els camions estan aturats.
Doncs moltes gràcies, Albert Requena. També bon dia a la Jonquera.
Bon dia.
De fet, sentim que la situació és tranquil·la aquesta hora, però que els transportistes estan aconseguint els seus objectius, que és, d'alguna manera, bloquejar l'arribada a destinació de la majoria d'aquests productes bàsics, d'altra banda, segurament per a moltíssimes persones. Hem de parlar també ara de la Unió Europea, 4 minuts per 3 quarts de 7 del matí, perquè els 27 ministres de Treball han acordat que la jornada laboral pugui ser superior a les 48 hores setmanals, que és el límit màxim actual, una mesura segurament controvertida i que haurà de rebre resposta per part dels sindicats. Això vol dir que s'obre la porta a la possibilitat que l'empresari i el treballador puguin pactar, de quina manera puguin pactar-ho, a jornades laborals d'entre 60 i 65 hores a la setmana en alguns casos.
La presidència eslovena de la Unió Europea ha confirmat que l'acord s'ha obtingut per majoria qualificada i no per consens, per l'oposició i l'abstenció d'un grup de països liderat per Espanya que consideren la nova mesura un retrocés en els drets socials. Així doncs, per aplicar aquesta mesura caldrà modificar la Directiva Europea del Temps de Treball i, per tant, caldrà el vistiplau del Parlament Europeu. Els ministres de Treball també han aprovat un projecte de llei sobre els treballadors interins. Pretén procurar-los un tracte idèntic al dels treballadors indefinits i des del primer dia de feina.
I ja que som a Europa, parlem de George Bush, no ens equivoquem, el president dels Estats Units farà la seva última gira per Europa aquests dies. Ha passat la nit a Eslovènia, país que ocupa la presidència de la Unió Europea, per reunir-se avui amb els 27 a la seva reunió anual.
El president nord-americà busca, en aquesta visita, trobar suports per la seva campanya contra l'Iran i recollir els punts de vista europeus sobre l'escalada del preu del petroli. Després de la cimera a Eslovènia, l'encara president nord-americà visitarà Alemanya, Itàlia, França, el Regne Unit, el Vaticà i Irlanda del Nord.
3 minuts perquè siguin en punt 3 quarts de 7 del matí. Atenció, pares, el permís de paternitat s'ampliarà de 2 a 4 setmanes. L'anunci el feia ahir la ministra d'Igualtat, Viviana Aido, però no va precisar quan entrarà en vigor aquesta mesura.
En la seva primera compareixença al Congrés, Aido també va anunciar la creació d'un telèfon d'orientació dirigint només als homes per evitar casos de violència de gènere.
Pondremos en marcha un teléfono de información para los hombres que les ayude, entre otras cosas, a resolver de forma pacífica las cuestiones surgidas en los conflictos de pareja en vez de recurrir a la violencia.
També va confirmar que al setembre es farà la conferència de presidents sobre la violència de gènere que ja va anunciar el president Zapatero.
I atenció a aquesta notícia que també us avançàvem a la portada. El reactor número 1 de la central nuclear d'Escó s'ha tornat a aturar aquesta nit de forma programada per iniciar les accions de neteja i revisió de fons després de l'episodi de la fuita de partícules radioactives. Una parada que coincideix, tot i que sense tenir-ne relació, amb l'aparició de noves partícules radioactives molt a prop de la central. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Bon dia. Les noves partícules s'han trobat enmig de la grava de la via del tren que passa per dins el recinte de la central. Des de la central s'ha recordat que, igual que les altres vegades, la radioactivitat és baixa i no comporta perill. D'altra banda, el portaveu de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya, Sergi Saladier, ha denunciat que, segons el mateix Consell de Seguretat Nuclear, el mateix dia 5 de juny, els monitors de radiació de diferents zones sensibles de la central estaven ajustats per sobre dels valors establerts per evitar alarmes.
Tot plegat és escandalós, en el sentit de que qui hauria de controlar no controla, l'operador enganya sistemàticament els que haurien de controlar, etcètera, etcètera. Per tant, tot això s'ha de fer parar la central ja, mans i mànigues, per aclarir responsabilitats i jutjar els responsables de tota aquesta, diguéssim, desinformació i aquest cúmul de despropòsits.
El Consell de Seguretat ha informat que aquests ajustos incorrectes dels monitors no han comportat cap risc per la seguretat de la planta. L'aturada del reactor, que s'ha iniciat aquesta passada nit, durarà 3 setmanes i s'aprofitarà per portar a terme un pla específic pactat amb el Consell de Seguretat Nuclear.
Gràcies, Manel. Avui prop de 25.000 alumnes catalans comencen la selectivitat. A partir de les 9 del matí comencen els exàmens de les assignatures comunes llengua i literatura, castellana i catalana, i llengua estrangera. Demà i dijous es faran les proves específiques de cada modalitat.
Hi ha una novetat aquest any, i és que la vintena d'estudiants amb dislèxia o trastorn d'hiperactivitat que s'han inscrit per fer les proves disposen de mesures especials per tenir un examen més adaptat a les seves necessitats. Per exemple, tindran més temps per fer la prova o un lloc a la primera fila de l'aula per evitar distraccions. Les notes es publiquen a internet el dia 25 de juny i el 27 ja la tindran els instituts.
I un apunt més encara en l'àmbit de la cultura. Reus, París i Londres són els destins del Catalan Jazz Tour 2008 i participen 8 formacions jazzístiques de Catalunya que per iniciativa de l'Institut Català d'Indústries Culturals presenten la producció catalana d'aquest gènere.
El Catalan Jazz Tour 2008 ha presentat al Sunset Sunside Jazz Club de París dues de les formacions més destacades del panorama jazzístic de Catalunya, totes dues liderades per saxofonistes. Trifàsic, amb Llibert Fortuny al capdavant i Gorka Benítez Quartet, el primer de bases electròniques i el segon amb arrels més clàssiques. Avui al Pizza Express Jazz Club Soho de Londres sonarà el jazz de Xavier Dotres Trio o la formació de Colina, Miralta i Sant Beat. Molts d'aquests grups actuaran també els pròxims dies al 18è Festival de Blues de Reus. Joan Garcia, què tal? Bon dia.
Bon dia, Rita.
Com tens el dipòsit de gasolina?
El dipòsit de gasolina del cotxe, vols dir?
Evidentment.
Doncs mira, ahir deia que ho tenia mig ple, allò vam començar la setmana dient tinc mig ple, però ara tal com van les coses, no, i és allò que dius mig buit, ja, eh?
I la nevera, com la tenim? Això sí que no ho saps, no, perquè se'n deu encarregar la teva dona, punyatero.
Perdona, va. Què vols dir amb això?
No, no, em sembla molt bé que et piquis.
Escolta, que dissabte al matí jo vaig anar a carregar, eh? Vaig anar a carregar dissabte al matí. No, no, la nevera està ben plena i preparada per afrontar qualsevol eventualitat de crisi.
I tu també preparat per afrontar qualsevol eventualitat de 7 a 12?
Ah, això mateix.
Vinga.
I per passar per tots els escenaris on avui es preveu que torni a haver-hi, doncs, conflicte en relació a la vaga de transportistes, connexió amb les diferents unitats mòbils, els punts de connexió repartits pel territori. També passarem per la universitat per veure com els hi va la prova de selectivitat dels estudiants que avui passen la prova, s'examinen.
Vaja, pobres, sí. Que deuen estar molt nerviosos.
Ah, això mateix. I te'n recordes, tu, de quan la vas fer?
Ui, tant, que me'n recordo. Sí? Encara fa mala panxa ara, i tant, i
sí,
tant.
Sí, eh? Quins nervis, mare de Déu. Però després, doncs mira, tot se supera. La tertúlia avui en Foix, en Ull i Portavella, com cada dimarts. Entrevistarem Imma Maiol, ara que ha fet el relleu a la tinença d'alcaldia amb Ricard Gomà. Ella continua de regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Barcelona i analitzarem, doncs, el seu pas per l'Ajuntament durant tots aquests anys. I després, avui, Rita, també és el dia de l'iPhone, de manera que ens n'ocuparem.
Veus, això és zero tecnovíctim. No em preguntis res perquè no t'ho sabria contestar.
Jo tampoc, i espero prendre'n una mica més,
doncs,
amb l'entrevista que li farem.
Va.
Sí, a dos quarts d'onze amb l'Obert Cuesta, que és periodista, professor de la Universitat Internacional de Catalunya i especialista en noves tecnologies.
Jo encara em poso nerviosa quan faig lo de la TDT i costa una mica que es posi el canal. Imagina't lo de l'iPhone.
Doncs a veure si avui n'aprenem una mica més.
Gràcies, Joan. Bon programa.
Bon dia.
Dotze minuts perquè siguin en punt les 7 del matí. Marta Vallès, què tal? Bon dia.
Hola, Rita, bon dia.
Ara amb la Marta repassarem el més destacat de l'actualitat a aquesta hora. Els transportistes, us ho estem dient tot el matí, continuen de vaga després que ahir va acabar sense acord la reunió que vam mantenir amb el govern espanyol.
De fet, el que hi ha és un preacord per revisar les tarifes en funció de l'encariment dels carburants i, per tant, es manté l'aturada. Els vaguistes segueixen parant camions a la Jonquera, on hi ha milers de vehicles bloquejats. Els transportistes francesos també s'han afegit a la protesta. Ja no hi ha carburant a moltes gasolineres catalanes i el govern diu en aquest sentit que té un pla per garantir el subministrament. Moltes confraries de pescadors també s'han quedat a port i avui el sector reuneix a Madrid.
La Unió Europea ha acordat ampliar la jornada laboral màxima més enllà de les 48 hores setmanals.
Això permetria que es pactessin jornades de fins a 60 o 65 hores a la setmana. A la votació s'hi han abstingut un grup de països liderat per Espanya que consideren que és un retrocés en els drets socials.
Avui també comença la selectivitat per a 25.000 estudiants catalans.
Avui faran els exàmens de les matèries comunes i demà, dimecres i dijous, les proves de les assignatures de cada branca de batxillerat. Els alumnes que tenen dislèxia o hiperactivitat tenen per primera vegada algunes facilitats per fer les proves.
Gràcies, Marta. 11 minuts per les 7 en punt. També al Catalunya Matí de Catalunya Ràdio tenim a punt les connexions a aquesta hora habituals. En primer lloc, per saber si hi ha algun problema, a banda dels que ja us hem comentat, que suposem que també els comentarà des de l'equip viari al trànsit a carreteres i autopistes. Cèlia Quintana, què tal? Bon dia.
Bon dia, bé, doncs jo bé. Ens espera una matinal moguda, tal com va passar ahir. Hi haurà, evidentment, les marxes lentes que hi va haver ahir de camions, però en qualsevol cas aquesta hora encara no han començat. Com a conseqüència de la protesta dels transportistes, el que sí que es manté, i ja ho heu esmentat, és tallada per camions la P7 i Nacional 2 a la Jonquera. Els turismes circulen en aquests moments sense problemes. I una de les repercussions, ho vam comentar ahir, d'aquesta vaga de transportistes, és que veiem menys volum de trànsit. Ahir ja va passar, per tant, les retencions habituals a aquesta hora es deixen per més endavant i, a més, són molt més curtes perquè hi ha menys vehicle. De moment, doncs, això és tot. Més informació en noves connexions.
Gràcies, Cèlia, i bon dia.
Bon dia.
Ara saludarem a Transmet la Marta Franco perquè, si teniu ganes d'arribar a la feina, segurament a bona hora, avui serà recomanable que utilitzeu el transport públic. Transmet, Marta, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs és una bona pensada perquè només hem de destacar una nova jornada d'aturades dels autobusos de la companyia Mon, que donen servei a la comarca del Baix Llobregat, però podem parlar de normalitat pel que fa al funcionament de la resta d'autobusos, així com també del metro, tramvia, ferrocarrils i Renfe Rodalies. També informar que a partir d'avui la línia 44 d'autobusos de TMB, estació de Sants Olímpic de Badalona, prolonga el seu recorregut entre els barris de Congrés i de Gorg de Badalona amb 5 noves parades. I de moment amb això res més des del Transmet. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Marta. L'última connexió a aquesta hora amb l'home del temps per saber si ha de ploure les pròximes o podem anar a prendre el solet a la platja els qui visquem a la costa. Jofre Genoé, què tal? Bon dia.
Bon dia, Rita.
Com ho tenim avui?
Molt optimista et veig, eh?
Home, a mi jo tinc ganes ja d'anar a la platja, que estem al mes de juny, eh?
Sí, 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 però no acaba de millorar,
no,
això, no acaba de millorar.
Vaja.
És, a més, que avui la situació encara empitjora un pèl més.
Carai.
Perquè costarà veure el sol i esperem més pluges. Tot i així, no cal dir que les pluges no cauran durant tot el dia, estarà plovent tota l'estona, però sí que parlarem d'una situació de risc de pluges intermitents. De fet, en aquests moments s'acosta una franja de precipitacions des de la costa, des del mar cap a la costa central, és a dir, que a Barcelona mateix en les immediates hores es posarà a ploure, i de caràcter moderat. Per tant, pluges intermitents, cel ennuvolat, les més importants les esperem al llarg del dia, sobretot cap al sud del país, i temperatures que les nocturnes han pujat, fa menys fresca, però les diurnes es mantindran una mica més baixes. Demà continua exactament la mateixa situació.
Gràcies, Jofre, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. El número premiat del cupó diari celebrat ahir és el
75.900-75900.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Gaudeix del dia i recorda que amb el sorteig de l'11, la il·lusió es compleix.
Quiero mandar un mensaje desde esta emisora a mi perro Pancho, que desapareció el día que fue a echarme la primitiva. Pancho, yo te enseñé todo lo que sabes y no puedes hacerme esto. No es por el dinero del premio, que es mucho. Es por ti. Vuelve a casa, Pancho.
Este jueves tienes bote la primitiva. Un único acertante de primera categoría podría ganar 6 millones de euros.
Y el sábado, 14 millones de euros. Por solo un euro la apuesta.
La primitiva. Que la suerte te acompañe.
Segur que molts de vosaltres, molts dels qui ens escolteu, heu sentit a parlar alguna vegada de la Casa Àsia i la Casa Amèrica. Aprofitem també per felicitar la feina de divulgació científica, però sobretot cultural, que en fan aquestes entitats. Són entitats que promouen activitats, com dèiem, del món de la cultura, intercanvis de diversos àmbits entre Catalunya i l'Àsia, o Catalunya i Amèrica, en aquest cas. Doncs a partir d'avui podeu fer-ho també a través de la Casa Àfrica, en aquest cas amb aquest altre continent, un punt de trobada entre la nostra cultura i l'africana, que sorgeix d'un grup de catalans i d'africans que venen de l'àmbit universitari, de les entitats socials, dels mitjans de comunicació, d'on precisament ve un dels impulsors amb qui podem parlar a aquesta hora. Ell és director del programa Tot un món, que emet TV3, és el company Carles Solà. Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Rita, bon dia.
Què vol ser aquesta Casa Àfrica?
Doncs aquesta casa vol ser o té com a objectiu fomentar el coneixement de les realitats catalanes i ampliar els vincles culturals, científics, econòmics, socials i institucionals que hi ha i que ha de continuar havent-hi entre Catalunya i els països africans. Crear d'alguna manera espais d'intercanvi entre el que és la societat catalana i les diferents societats africanes.
La Casa Amèrica, la Casa Àsia, com comentàvem, que fan una feina inqualificable per lo bona i positiva, tenen seu també a Madrid. Jo no sé si la Casa Àfrica pensa també o està pensant només en aquesta connexió, d'altra banda, necessària, com tu comentaves, Catalunya-Països Africans.
Casa Àfrica neix a Catalunya amb la voluntat de treballar sobretot per aquesta relació entre Catalunya i els països africans i amb l'àmbit, diguem-ne, de les associacions africanes que es mouen a Catalunya. Per tant, vol ser una mica un paraigua i un altaveu de les activitats d'aquestes associacions africanes i fer un treball també d'intercanvi entre aquestes associacions i el món universitari, les administracions i les empreses, per tal doncs d'avançar en temes doncs que pensem que fins ara i en el que fa a Àfrica potser han estat una mica descoordinades, no han tingut la difusió que haurien d'haver tingut i per tant no se'n té el coneixement de moltes de les activitats que es fan.
D'aquesta la necessitat que tu comentaves, però en què s'hauria de basar? Quins serien els projectes necessaris i imprescindibles?
Doncs bé, en principi nosaltres el que volem és que les administracions s'hi posin de ple en aquest projecte que nosaltres presentem avui, que hi hagi una seu a Barcelona, que en aquesta seu hi hagi unes activitats pròpies i que, a més, puguem donar suport i difusió a tot el que és el món africà organitzat a Catalunya. Pensem que és necessari estimular l'interès pels valors africans i també la presència important de capital humà africà que hi ha a Catalunya, que té una necessitat de reconeixement.
Això quina hora serà i a on?
Això serà avui al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, a les 7 del vespre i a la sala 1 d'aquest Centre de Cultura Contemporània.
Carles, molta sort, ha estat un plaer sentir-te. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com també ho és sentir el Jordi Castanyeda. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Rita.
Amb el Jordi aquesta hora parlem d'esports i en primer lloc parlem de futbol a l'Eurocopa, que ahir vam poder veure un ferm candidat al títol, no va servir de gaire el catenaccio famós. La campiona del món es va agenollar davant d'Holanda.
D'una Holanda molt potent que va guanyar per 3-0 Itàlia, la campiona del món, perquè els de Van Basten van jugar molt bé, van ser sobretot molt efectius i es posen pel davant en un dels grups més difícils, on també hi ha França i Romania, que en el seu partit van empatar 0. Avui li toca el debut a Espanya contra Rússia a Innsbruck. Ens explica un altre dels nostres enviats especials, David Clopés, des d'Innsbruck. David, bon dia.
Hola, bon dia. Comença l'Eurocopa pels jugadors catalans. Aquesta tarda, a partir de les 6, Xavi, Puyol, Capdevila, Cesc, Sergio García, Fernando Navarro, més el blaugrana Iniesta, debutaran contra la Rússia de Gus Hiddink. De tots ells seran titulars Puyol, Xavi Hernández, Joan Capdevila i Andrés Iniesta. A la banqueta hi serà Cesc Fàbregas, que perd la condició de titular indiscutible que tenia fins ara a l'equip espanyol. Al davant hi serà Rússia, l'equip més jove de l'Eurocopa, amb jugadors que competeixen al seu país i sense experiència en Eurocopes o Mundials. Però això sí, amb Gus Hiddink a la banqueta, el malson d'Espanya en aquell Mundial de Japó i Corea de fa 6 anys, quan Corea, dirigida per l'holandès, va deixar fora a quarts l'Espanya de Camacho. L'Espanya-Rússia a les 6 a Innsbruck. Tancarà el grup D a 8:45 el partit entre Grècia i Suècia. Els grecs, vigents campions d'Europa, començaran a defensar el títol aconseguit a Portugal ara fa 4 anys.
A 8:45, l'altre partit del grup, a Salzburg, jugarà Grècia, l'actual campiona d'Europa, contra Suècia.
Doncs de centre Europa cap a Barcelona, perquè el Barça més foc creuat entre la Porta i els impulsors de la moció de censura.
Sí, perquè Oriol Giralt, un d'aquests promotors de la moció, va respondre ahir les acusacions de la Porta de tenir algú al darrere i de rebre el suport dels bojos nois.
No los conocía de nadie, fue la primera vez que los vi. De todas maneras, no voy a caer en la tentación de replicar estas palabras, porque yo desconozco si el señor Laporta alguna vez en un avión se ha sentado al lado de un traficante de armas o de drogas y no voy a decir que viaja con un traficante de armas o de drogas.
Aquest dilluns el president Laporta ha alertat que la moció pot perjudicar el disseny del nou equip. La Junta pensa en el 6 de juliol per anar a la votació de la moció.
Déu-n'hi-do, que calenteta que tenen la boca tots plegats. On el Barça també vol fer foc nou és en el bàsquet.
El club va presentar Joan Creus com a nou director tècnic del bàsquet blaugrana i aquest va anunciar que compta amb l'entrenador Xavi Pascual per les dues properes temporades i que estan parlant amb Marc Gasol i amb Juan Carlos Navarro com a fitxatges estrella. Nova etapa també per Aito García Reneses, exentrenador de la penya, que ha acceptat ser el seleccionador espanyol als Jocs de Pequín i que avui farà pública la llista de jugadors que s'emportarà amb ell als Jocs.
Ara podem parlar d'hoquei patins, la final de la Lliga que arriba també super emocionant.
Molt emocionant, avui a 8:45 del vespre, cinquè i definitiu partit. L'eliminatòria final està empatada a 2. El Barça i el Reus han demostrat una igualtat que avui s'ha de trencar al Palau Blaugrana a favor d'un dels dos equips catalans més en forma.
I encara tenim temps per parlar de motociclisme.
Recordem que Pedrosa va caure als entrenaments d'aquest dilluns provant el seu nou motor de l'Honda, té un fort cop a l'esquena i li han recomanat 48 hores de repòs, i que Jorge Lorenzo, que va caure en els entrenaments del Gran Premi del cap de setmana, li han fet un empel de pell al dit anular de la mà dreta. Aquest haurà d'estar, Lorenzo haurà d'estar una setmaneta descansant. Finalment, Tito Rabat ja ha estat donat d'alta després d'haver superat el coma farmacològic per la caiguda de divendres, també en els entrenaments del Gran Premi de Catalunya.
Déu-n'hi-do, l'accidentat de tot plegat, eh? I tots a casa. Déu-n'hi-do. Jordi, gràcies. D'aquí una estoneta tornarem a sentir, no?, el Matí de Catalunya Ràdio amb més esports.
Exacte.
Nosaltres ho deixem aquí. Hem estat a la redacció Carlos Baraibar, Laura Marín, Josep Almirall, Montse Sánchez, Marta Vallès, Marta Sánchez, Albert Segura, Montse Poblet i Jordi Castanyeda, a la producció l'Eloi Barrera, al control tècnic l'Oriol Fidalgo. Avui també tenim el suport del Josep Plazas i del Jesús López amb les nostres unitats mòbils, i us ha parlat en nom de tots ells Rita Marzoa. Tornem demà a les 6 en punt.